Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Josep Maria Soler, abat de Montserrat.
Valoro molt la tasca que fa Ràdio Estel perquè és una emissora que porta els valors evangèlics, que porta la saviesa de l'humanisme cristià a la societat de Catalunya. D'altra banda, també és important, i el ressò que en rebem de la gent ens ho fa veure, la retransmissió dels oficis de Montserrat. Sense Ràdio Estel això no arribaria a tanta gent. Crec que és un moment per felicitar i, d'altra banda, per mirar de potenciar el servei que Ràdio Estel presta, que no és només un servei a l'Església, sinó que és un servei a la societat catalana.
Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Esforçat per ajudar i estimar des de les responsabilitats. Al darrer número del Setmanari Catalunya Cristiana entrevistem l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que compleix 75 anys, l'edat preceptiva per presentar la renúncia canònica. Quan sigui arquebisbe emèrit, tornaré a treballar per a l'Opus Dei, com he fet durant 40 anys, assegura l'arquebisbe.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Bardagí.
La revista Serra d'Or del mes de febrer recorda la vaga de la Canadenca, ara que es commemoren els 100 anys. Aquella vaga va paralitzar la ciutat de Barcelona, deixant-la a les fosques, i gràcies a aquella protesta es va aconseguir la jornada de 8 hores. Xavier Teros n'explica els precedents i el context social i polític en què es va desenvolupar. De la mà de Montse Gispert Saúc, en aquest número també es pot fer un recorregut per l'exposició itinerant 55 urnes per la llibertat, acompanyant el text i reprodueixen algunes de les peces creades desinteressadament per 55 artistes catalans i francesos. Entrevista de Pere Ortiz al fotògraf Antoni Prim, el sentit ocult de la imatge. Jordi Solà Coll parla de la raó estètica de Lluís Alpera. Jaume Fabra titula el seu article Escriptors o periodistes? Neus Real li desitja salut a l'obra A l'home, de Mercè Rodoreda. Francesc Foguet retrata Rafael Tasis, antifranquista. Més aniversaris que es recorden en aquest número, 100 anys del naixement de l'escriptor i historiador Fèlix Cucurull. Josep Lluís Carot Rovira recorda la tasca política, literària, de traducció i d'historiador de Cucurull, d'aquesta darrera, amb una obra cabdal d'utilitat permanent per la posteritat. Margarida Aritzeta parla dels 200 anys sense el Baró de Maldà i els 250 del Calaix de Sastre. En l'apartat de cinema, Tània Balló explica que Pere Portavella i la seva filmografia són una font d'aprenentatge pel seu caràcter excepcional, en la qual la paraula és el centre del relat fílmic, com es pot veure a El sopar o Informe general. Un cinema que, a partir d'un context social i polític, genera memòria, no la reprodueix, sempre amb la paraula com a base, afirma Balló. I a televisió, Joan Millaret Valls ressegueix la trajectòria de Joaquim Oristrell, director, productor i guionista de cinema i televisió, centrada sobretot en el gènere de la comèdia. Joan Millaret parla dels seus inicis en el món del cinema, del gènere de la comèdia i de l'ofici d'escriure i de dirigir un film. Aquests són alguns dels temes, a més dels articulistes i columnistes habituals, que es poden trobar en el número de febrer de la revista Serra d'Or.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed... A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Vine a conèixer l'Illa dels Cavallers amb el Club Més Amics. Del 25 al 29 de maig, Malta ens obrirà les portes per descobrir-nos la ciutat medieval d'Amdina, les catacumbes de Sant Pau i Sant Àgata, el patrimoni històric de la seva capital, La Valeta, l'illa germana de Gozo i tantes sorpreses més. Del 25 al 29 de maig, Malta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900 811 888 i col·labora amb Mans Unides.
Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau. El programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Benvinguts al Club Més Amics. Doncs com sempre, benvinguts a una nova edició del Club Més Amics. Avui amb l'equip habitual, Antoni Huguet a les tecles del so, amb David García a la producció i Mercè Papiol, directora del Club Més Amics, que avui la trobarem una mica a faltar, però que sempre hi és present, evidentment, en aquest Club Més Amics. Què farem avui? De què parlarem avui? Doncs avui parlarem amb David Alegret, d'una òpera important, d'una òpera contemporània que arriba al Gran Teatre del Liceu, aquest enigma d'Ilea. Si vols saber de què va aquesta òpera i vols gaudir-la el proper dissabte 9 de febrer al Teatre del Liceu, no et perdis aquesta entrevista amb David Alegret. I seguirem parlant d'òpera amb amics de l'òpera de Sarrià. Tot, com sempre, amanit amb molt bona música.
Club Més Amics. Fem amics compartint lleure i cultura. Més cultura, més amics.
Aquest dissabte, dia 9 de febrer, al Gran Teatre del Liceu, viurà un aconteixement espectacular. L'aconteixement d'estrenar una òpera contemporània encarregada al compositor sabadellenc Benet Casablanques i amb el llibret del filòsof Rafael Argullol. Dins del repartiment d'aquest important esdeveniment a la capital catalana d'aquesta òpera contemporània, l'Enigma d'Ilea, i podrem comptar amb la veu del tenor català David Alegret en el paper de Michele. En parlem de tot plegat precisament amb el senyor Alegret. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Quan parlem d'una òpera contemporània, exactament de què estem parlant? Perquè a vegades això ens sona una mica a xinès, eh?
Bueno, diguem que podríem dir que estem parlant d'una òpera d'un compositor dels nostres temps, no? Un compositor que... un compositor viu, en aquest cas. Aviam, és simplement dir que estem parlant d'una òpera contemporània, o sigui, dels nostres temps, dels temps d'ara, no? La mateixa paraula ho diu. Llavors, clar, el tipus de música i el tipus, diguem, de composició depèn molt, òbviament, del compositor, però és una música i una composició diferent al que estem habituats a escoltar, no?
Parlem de l'Enigma d'Ilea, d'aquesta òpera composada, com vostè deia, per Benet Casablanques. De què parla aquesta òpera?
Bueno, aquesta òpera parla de moltes coses, però bàsicament, diguem, una mica la idea de l'òpera és la contraposició una miqueta, parla de temes com l'amor, la passió i totes aquestes coses, però parla molt en un tema de la contradicció de tot això, no? Parla de lo racional, de lo irracional. Lea va, diguem, a la recerca una mica de tots aquests conceptes, fins que, diguem, passa una sèrie de proves, una sèrie d'enigmes per finalment trobar la recerca una mica de la... del yin i el yang, una mica l'encaixar, el racional, el passional, una miqueta... És un tema bastant místic, que no és allò que dius, que hi ha un fil, un argument, diguem, que va d'un punt a un altre, sinó és una miqueta una recerca constant que està plasmada en tres escenes, tres parts, diguem.
A més, ens parla d'una mica d'història de l'art, perquè quan parlem d'aquesta òpera hem de parlar ni més ni menys del seu paper, de Michele, de Lorenzo o d'Augusto. Qui són aquests tres personatges?
Bueno, aquests tres personatges, diguem, en l'òpera encaixen dins una, diguem, la idea del compositor i del llibretista, és que el doctor Schicksal, que és el paper que interpreta en Xavier Sabata, diguem que seria el doctor Destí, no? Que és el que una miqueta va, Schicksal significa destí, va, diguem, indicant el destí de cadascú. Ell, diguem que és el director d'una espècie de sanatori, llavors aquí hi ha tres personatges, un d'ells és el meu, que són tres escultors, Michele, en el meu cas, representaria la idea de Michelangelo, no?, i que intenten, amb el seu cant, cada un d'ells, esculpir la bellesa en Lea, esculpir Lea, però cap d'ells ho aconsegueix. Sí. Cap d'ells aconsegueix... És com una espècie de concurs, entre cometes, a veure quin dels tres aconsegueix esculpir Lea, esculpir la bellesa, i ella mateixa manifesta que ningú dels tres ho ha aconseguit, no? Llavors, una miqueta la idea... és aquesta. Són tres personatges que intenten esculpir la bellesa.
Tres
escultors diferents, no?
Tres grans personatges, com vostè ens deia, interpretats per tres grans veus, com són David Alegret, Antonio Lozano i Juan Noal Moro. Deixem preguntar-li què és per un cantant d'òpera actuar, i li pregunto perquè fa una setmana i escaig que commemoràvem aquells 25 anys de l'incendi al Gran Liceu, del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Què és per un cantant d'òpera actuar al Teatre del Liceu?
Bueno, per un cantant d'òpera actual al Teatre del Liceu, especialment per un cantant d'òpera, jo crec que en general, però jo sóc de Barcelona, nascut a Barcelona, per mi cantar al Liceu sempre ha estat una cosa potser la més especial de totes. A part que jo recordo que quan es va cremar el Liceu, jo encara estudiava Medicina, és a dir, jo vaig estudiar Medicina abans d'estudiar cant, i me'n recordo, era un aficionat, i diguem, estudiava cant com a hobby, me'n recordo que em va tocar molt. Potser va ser una mica el clic que em va fer canviar, dir, bueno, doncs ara estudiaré cant, perquè me'n recordo que jo vaig participar, jo era molt jove, 24, 25 anys, vaig participar en aquells concerts que es feien davant del Liceu per una mica, doncs, reconstruir el Liceu i això. A veure, cantar el Liceu per un cantant com jo de Barcelona, doncs és segurament la cosa més especial, no? Sí. I una responsabilitat, un efecte, una emoció que, vull dir, són indescriptibles, òbviament.
A part d'aquesta gran òpera que podem gaudir al Gran Teatre del Liceu, David Alegret també actuarà i el podrem veure ni més ni menys que cites tan importants com a la novena sinfonia de Beethoven amb l'OBC i amb l'agrupació Senyor Serrano a l'Auditori de Barcelona, i el 24 d'abril amb una altra òpera,
Sí, a l'abril torno a fer una òpera, curiosament una altra òpera contemporània d'un compositor català, a Bèlgica, a l'Òpera de Bèlgica, a Anderpen i a Ghent, que és una coproducció que es farà al Teatre Real, també, i és una òpera que és d'Héctor Parra, que és un compositor també fantàstic, que està ubicat a París i que, bueno, ja ha fet diverses òperes i que, bueno, està construint aquesta òpera fantàstica que es titula Les Benaurades, Le Benveillant, i que, bueno, serà una estrena mundial també, i està escrivint un paper, i bueno, ja l'ha escrit també per mi, és un dels papers protagonistes, hi ha dos papers protagonistes i altres dos, i realment és una òpera sensacional, que crec que també, vull dir, serà un fet important, no? I, bueno, content de ser l'únic cantant català que participa en aquesta òpera, diguem.
Abans, però, segur que gaudirem de la seva veu al Gran Teatre del Liceu el dissabte 9 de febrer amb aquest enigma d'Ilea. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, David Alegret. Fins la propera i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Al Club Més Amics volem amics com tu.
La recomanació del club.
Doncs amb aquesta Scala 17 de Rossini volem parlar avui de la cinquena temporada de l'Òpera de Cambra de Barcelona, dels Amics de l'Òpera de Sarrià. Mercè, volem gaudir de l'òpera. És per això que a aquesta hora, avui al Club Més Amics, volem saludar a Anna Ponces. Ella és directora d'escena. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Abans de començar a presentar aquesta primera... aquesta cinquena, no primera, no, cinquena temporada...
Cinquena.
Ja, d'òpera, deixa'm preguntar-te, per qui no us conegui, què és Amics de l'Òpera de Sarrià?
Doncs mira, Amics de l'Òpera de Sarrià és una entitat que és qui gestiona, diguéssim, i qui organitza i qui crea la temporada d'Òpera de Cambra de Barcelona, que és una temporada que existeix des de fa 5 anys, en què es fan 3 produccions d'Òpera de Cambra que s'estrenen al Teatre de Sarrià i que després ja comencen a voltar pel territori català.
I ara sí, la cinquena temporada d'aquesta Òpera de Cambra de Barcelona, dels Amics de l'Òpera de Sarrià, que inclourà? Quins espectacles hi podrem veure?
Doncs mira, aquesta és la primera producció, l'Escala 17 ha estat la primera producció de la temporada. Després, d'aquí un mes i mig, és a dir, el 30 i 31 de març, es podrà veure...
De Rossini, un dels grans de l'òpera.
De Rossini, exacte. És una de les 5 farses de Rossini, és la cinquena. En les 4 temporades anteriors s'han fet les 4 primeres i aquesta és la que ens quedava per fer. I és una farsa molt divertida. Són òperes, les òperes de cambra sempre són òperes que en diem més o menys de petit format. Són òperes amb una orquestra de cambra que normalment passen en un sol acte i en un sol espai i que tenen una durada que va de l'hora a l'hora i mitja, com a molt. Mm-hmm. Llavors, en aquesta temporada veurem també Le Cendrillon, que és una òpera de Pauline Viardot. És la primera vegada que fem una òpera d'una compositora des de la temporada de l'Òpera de Cambra de Barcelona. Hi ha molt interès per rescatar obres de compositors que normalment no es representen i especialment obres escrites per compositores que normalment és més difícil que se'ls doni aquesta possibilitat de representar-se en grans teatres. Pauline Viardot és una compositora que va ser filla de Manuel García, de qui ja vam fer dues òperes les temporades anteriors, i germana de Maria Malibran, que va ser un altre gran cantant d'òpera. Llavors, Le Cendrillon és una òpera que és la història de la Ventafox, i és una òpera de començament de segle XX, i que explica, barreja el text parlat amb el text cantat. És una òpera de cambra, en aquest cas escrita per piano i cantants, i per ser representada en salons, és a dir, era una òpera que no es representava en teatres, sinó en salons de cases i espais acadèmics, diguéssim.
Està molt més propera,
estudiants. Sí, molt més propera i pensada amb molta dificultat vocal perquè era un espai d'entrenament pels cantants. Per tant, en aquest cas, com que l'Òpera de Cambra de Barcelona també té aquesta pretensió formativa i aquesta pretensió de donar un espai on els joves cantants puguin començar a fer hores de vol, diguéssim, un cop ja han fet els seus estudis i les seves primeres incursions en els teatres, doncs és molt interessant per nosaltres fer aquest tipus d'espectacles. Uh-huh. I la tercera òpera que farem aquesta temporada se'ns escapa una mica, sense sortir de l'òpera de cambra, s'escapa una mica d'aquest format que dèiem de l'hora o l'hora i mitja, perquè farem El matrimonio secreto de Cimarosa, que és una òpera que en la seva versió original dura 3 hores, nosaltres en fem una versió un pèl més reduïda, que habitualment no es fa la versió sencera, però és una òpera que ja té 2 actes, que ja té una pausa al mig, que ja és un format una mica més gran sense sortir del que seria l'òpera de cambra.
Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te per què normalment no es coneix aquesta òpera de cambra en petit format.
Doncs mira, és un tipus d'òpera que en el seu moment va tenir molt sentit perquè tenia teatres d'aquest format. Mm-hmm. En aquest moment aquí és difícil. Els grans teatres d'òpera tenen un format molt més gran, i, per tant, els costa fer aquests títols que, si no són combinats amb un altre títol, diguéssim que utilitzen recursos molt més petits dels que ells tenen a l'abast. Llavors, o són grans teatres que tenen un espai, una sala més petita, és a dir, una sala de més de cambra, de programació més petita, que llavors sí que ho representen, o són festivals. Mm-hmm. Llavors, nosaltres, com que tenim un gran teatre del Liceu, que és un teatre molt gran i molt important, però no tenim un circuit de sales d'òpera de mitjà format o de petit format, doncs costa que aquests títols surtin a la llum. I una mica aquest és l'espai que vol ocupar i que ocupa, de fet, l'Òpera de Cambra de Barcelona. És a dir, és l'única temporada estable d'òpera de cambra que hi ha en aquest moment, doncs, en el nostre país.
Llavors, a part de que aquí a Sarrià l'acústica és molt bona, també.
Sí, sí.
Que és un dels teatres així antics que, sí, que hi ha una molt bona acústica.
Sí.
I, bueno, doncs des d'aquí de la ràdio convidem a tota la gent que vagi a escoltar aquesta nova temporada, aquesta 5a temporada, que, a més, us donem les gràcies perquè ens heu facilitat unes entrades pels socis del Club Més Amics, perquè hi puguin vindre, sí, que anirem repartint per sorteig amb els nostres socis. I, bueno, i molt d'èxit per part meva, Joan.
A tu. Nosaltres estarem encantats de tenir-vos i dir-vos que Aquesta 5a temporada, que per nosaltres és tota una celebració i que ens porta a fer El matrimonio secreto. Mm-hmm. El matrimonio secreto és una òpera que va tenir una anècdota molt especial quan es va estrenar, que és que l'emperador Leopold, quan va sentir aquesta òpera per primera vegada, li va agradar tant que es diu que va demanar que donessin menjar, que donessin sopar a tota la companyia i que li fessin un bis, però un bis de tota l'òpera sencera. La van tornar a representar.
Sí, sí.
Nosaltres no la farem 2 cops, però la nostra idea és que, doncs, el mes de maig, quan la representem, uh-huh, fer a la pausa una celebració i un sopar, llavors
commemoració,
aquest sopar originari de l'estrena.
Molt bé, molt
per tant, estarem encantats de tenir-vos en aquesta, sí, en aquesta celebració.
A més, així li doneu un toc especial, eh?
Sí.
Que no és normal. Molt bé.
Deixa'm que et pregunti també, a part d'aquesta òpera en petit format, l'òpera en general, Què té que enganxa tant? Perquè Déu-n'hi-do com enganxa l'òpera, eh? Quan vas a veure-la.
L'òpera enganxa perquè és el que permet fer... És un art total, diguéssim. És aquest art en què la música, de cop i volta, passa a ser màgica, passa a ser la manera d'expressar-se d'un personatge que ens parla de la seva vida, de les seves misèries, de les seves pors, de les seves alegries. Mm-hmm. Llavors són coses que transcendeixen el temps. Són emocions en les que tots ens podem sentir identificats, i en molts casos són melodies meravelloses i orquestracions meravelloses que es posen al servei de que algú de carn i ossos que està allà dalt de l'escenari, amb tota la dificultat vocal, et parli des del cor. Llavors, això és impossible que no t'arribi.
Sí, sí. Escolta, jo volia preguntar... tu consideraries que ja amb aquesta cinquena temporada que feu i tal, seria una temporada per anar introduint els nanos joves, o sigui, poder vindre un espai familiar, o sigui, es pot vindre amb, ja amb nanos de 10 anys per anar-los introduint? Com ho veus?
Sí. Sí, absolutament sí, perquè són òperes que l'Escala 17, per exemple, dura una hora i quart. Mm-hmm. És un argument molt senzill, molt divertit, mm-hmm. que a més ja està pensat, i nosaltres sempre fem les òperes amb sobretitulat perquè s'entengui perfectament la història, mm-hmm. i està pensat molt des de fer-la arribar a l'espectador contemporani.
Mm-hmm.
Llavors, són òperes que de seguida t'enganxen, que en aquest cas és una òpera bufa-bufa, en tots els sentits, que és com un vodevil amb els personatges mm-hmm. amagats pels racons i tot això. És a dir, que és una molt bona manera perquè els nens i els joves s'introdueixin a l'òpera, absolutament sí.
Ara ens tornava a recordar la Mercè, cinquena temporada i, per tant, 5 anys consecutius que aneu fent aquesta programació. Quin és l'èxit de que tot això funcioni?
Doncs mira, jo crec que hi ha una gran part d'una idea i una consistència en la direcció artística de la temporada, diguéssim. L'òpera de cambra és una aposta molt clara, és un gènere que està, diguéssim, bastant limitat, tot i que després hi ha molta òpera contemporània que ja és difícil de posar la ratlla on seria òpera de cambra i on no, però vaja, és una aposta artística molt clara i que està feta amb uns criteris molt coherents i molt solvents. El nivell vocal i el nivell musical és una cosa que sempre es garanteix en totes les produccions, és a dir, que es treballa perquè hi hagi aquest nivell de temporada d'òpera, que podria tenir una temporada d'òpera de gran format, encara que treballem amb espais molt més petits i amb temps de producció molt més petits que una gran producció, però sí que hi ha aquesta exigència musical, vocal i artística, i alhora també hi ha una pretensió de fer arribar les coses a l'espectador. És a dir, que tot sigui interessant i proper als espectadors. Llavors, la gent que ve s'hi enganxa, perquè clar, està ben fet, és a dir, sense perdre aquesta exigència i aquest nivell, veus que les coses estan fetes accessibles i que la selecció dels títols està molt pensada, l'estil està molt pensat, i llavors tot això doncs, té un resultat.
Ana Ponce, directora d'escena, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui als micròfons de Ràdio Estel, el Club Més Amics, i molta, molta sort, com deia la Mercè.
Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Vols ser soci del Club Més Amics? Truca al 93 409 27 70, perquè volem amics com tu.
I fins aquí un Club Més Amics més, amb Mercè Papiol, la directora del Club Més Amics. Ens retrobem al proper programa, Mercè.
Ens retrobem.
I com sempre, amb el nostre equip habitual, amb Toni Huguet a les tecles del so i amb David García a la producció. Fins la propera, que vagi molt bé.
Res no et torbi, res no t'espanti, tot passa. Déu no canvia. La paciència tot ho abraça. Qui té Déu, res no li manca. Només Déu basta.
Santa Teresa de Jesús.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.